una miqueta de sal, una mica de pebre, un raig d'oli i la cuina de Mollet amb la col·laboració de la cuinera Montse Tàpia.
Molt bon dia, Mollet. Si us agrada cuinar, si us agrada menjar, si tant si sou fodis com si no, aquest és el vostre programa. Un programa que es cuina amb amor i on hi cap tot allò que té a veure amb els mercats, els fogons, les taules i sobretaules. I apa som-hi a les calderes Francesc Rodés i remenant les cassoles Montse Tàpia. Bé, i després de totes les festes dels Reis, de totes les mogudes d'aquestes vacances, tornem al Cuines de Mollet, tornem a les rutines, tornem a l'escola, tornem a la taula, tornem als llibres i anem fent via per un nou any que esperem que sigui profitós i profitós en tots els sentits. Després de les festes tenim aquesta sensació de temps que fuig, de dies que passen d'una mena de desencís, de que la màgia finalment acaba passant i que ja hi tornem a ser. Però, a la vegada, estem contents de recuperar la normalitat, d'acabar de pair les festes i de buscar al·licients nous en el dia a dia. Al·licients nous i també aliments nous que ens ajudin a sentir-nos millor, perquè normalment, en els propòsits que ens fem al començar l'any, acostuma a destacar el de cuidar-se una miqueta més. I bé, posarem una miqueta de fil a l'agulla amb aquest objectiu d'avui parlar d'aquests aliments que ens poden anar una mica bé per mirar de fer net d'aquestes festes. Però abans de començar amb aquests aliments, anem a recuperar aquest espai, on una miqueta aquestes línies de les dites del mes de gener, que a mi m'agrada de recuperar una miqueta i que, per exemple, n'he trobat unes quantes que són maques i que tenen que veure amb el món del menjar o amb el món de l'alimentació. Mireu, diu, el gener treu el greix del corder, el febrer el despulla i el març s'emporta la culpa. Ben curiós. El pollet del gener, per Sant Joan me'l menjaré. Vol dir que una miqueta estem en un mes on les coses es preparen, on el bestiar s'engreixa, creix, per després, a la primavera, anar una miqueta ja a taula. Gall de gener, cada ploma val un diner. Gener i febrer mengen més que el món sencer. Bé, és una miqueta d'explicació del que ens porten aquests mesos. I ara sí, passarem a explicar-vos una miqueta quins són els aliments de temporada. Doncs què tenim al gener per ajudar-nos a estar una mica millor? Alls tendres, bledes, calçots, carbassa, carxofes, cols, escaroles, espinacs, faves, fonoll, naps, pèsols, porros... Són les verdures més destacades d'aquest mes. Vol dir que en podem fer un munt de plats. I entre les fruites, els codonys, els kiwis, les mandarines, les peres, les pomes i les taronges. Fixeu-vos que és molt, molt important veure com la natura ens ofereix aquells aliments rics en vitamines, com les verdures verdes, rics en calci, i en canvi el tema de les fruites va una miqueta de baixa, i això tingueu en compte una cosa que és molt important, sobretot quan escoltem la medicina xina, que ens diu que a l'hivern les fruites les hauríem de disminuir una mica perquè són molt fredes, es refreden molt el nostre organisme i això ens debilita. I veieu el que ens dona la natura, moltes verdures i poques fruites. Recordeu també que és important consumir productes de proximitat, ecològics si pot ser, i sobretot ben frescos, perquè les vitamines i els enzims que ens aporten els aliments frescos ens ajuden a sentir-nos millor. I evidentment, que a més d'aquestes verdures, hem de consumir cereals, llegums, llavors, carn, ous i peix. Però normalment el que més ens cal és augmentar la quantitat de productes frescos, vius, activadors del nostre metabolisme i antioxidants. També recordeu que els canvis dràstics a l'alimentació no ens acostumen a donar bons resultats. Per contra, una transició cap a aliments més saludables i també enfocar-nos a canviar els hàbits de mica en mica ens ajudarà a establir unes bases duraderes cap a una alimentació molt més saludable. Jo us proposo com a primera fita de l'any comprar aquests aliments frescos de temporada que trobareu al mercat setmanal de Mollet, a les parades del mercat o a botigues d'alimentació enfocades a producte natural de proximitat. No cal acumular molt. Almenys un dia heu de menjar una fruita i una verdura. I una altra fita important, beveu molta aigua entre els àpats, no pas durant els àpats. Així ajudareu el vostre cos a depurar-se. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Doncs per començar o retornar una miqueta a conèixer els plats del país, avui parlarem d'una recepta que a mi personalment m'agrada moltíssim i que, a més, té moltes, moltes variants, i és el trinxat. El trinxat, en principi, la recepta és del trinxat de col i patata amb rosta. És un plat típic de la Cerdanya i de l'Alt Urgell i també d'Andorra, i està fet a base de patata bullida i col, que després es trituren i es barregen. S'hi afegeix cansalada i també algun tipus de llard de greix per tal de fer aquesta fritura. I ocasionalment també s'hi afegeix all fregit. Per últim, es fregeix tot en una paella al fogó fins que queda cuit i pren la forma d'una truita de patates. Té l'aspecte d'això, d'una truita petitona esqueixada amb trossos de col que li proporcionen un to de color verd fosc. I, evidentment, és un plat d'hivern i bastant calòric. I és un plat que jo ben dit destacat de la cuina de muntanya. Penseu també que a Puigcerdà, donant importància en aquest plat, se celebra cada any la festa del trinxat. I veieu una miqueta que si veieu a cartes de restaurants és un plat antic, un plat tradicional, un plat de muntanya, però que perviu evidentment a la nostra cuina i també té versions modernes. Per exemple, n'hi ha versions que, a part de la presentació que es pugui fer, el fan encaixat entre dues llesques de pa, com si fos un sàndwich, i una miqueta amb aquesta rosta de cansalada, que pot ser un cruixent de cansalada. Doncs penseu que és un plat que, a més de ser històric o ser de muntanya, també és un plat econòmicament molt viable i que també ens permet traslladar-lo a altres tipus de verdures. Per exemple, si vosaltres feu una escudella i en aquesta escudella hi poseu col, hi poseu patata o hi poseu pastanaga o hi poseu carbassa, podeu reciclar aquestes verdures d'aquest brou tan saludable i tan calentó que ens prenem a l'hivern fent un trinxat amb aquests alls, amb una miqueta de cansalada o especiant-lo al vostre gust. Doncs expliquem aquesta recepta que és tan, tan i tan senzilla del trinxat. Què necessitarem per fer aquest deliciós trinxat? Una col d'hivern, 4 patates mitjanes, poden ser, per exemple, de la varietat Kennebec, 2 talls de cansalada viada, d'un dit de gruix i sal. Primer de tot, traiem les fulles exteriors de la col, la tallem i la rentem bé submergint-la amb aigua. Pelem i tallem les patates a daus. Bullim la col i la patata en una olla amb aigua i una miqueta de sal. I quan estiguin ben cuites, les deixem ben escorreguda. Mentre la col i la patata van bullint, el que hem de fer és tallar la cansalada a tires i enrossir-la en una paella. Ha de quedar ben torradeta. Ho reservem, traiem la rosta i en el mateix greix que ha deixat anar la cansalada, sofregirem la col i la patata. I d'aquí ve el nom de la recepta, de trinxar, d'anar trinxant amb una pala de fusta o amb una forquilla aquesta col i aquesta patata a la paella. I quan ho tenim ben trinxat, ho decorem amb la cansalada i apa a taula. Un plat molt fàcil, molt bo i molt econòmic, i no li podem demanar res més amb aquest plat. Anem a una altra recepta també d'una variant, d'una recepta molt catalana també, com són els espinacs a la catalana. Doncs mireu, farem un caneló d'espinacs a la catalana amb cruixent de cansalada. Necessitem, per 4 persones, 12 llesques d'un formatge cremós, 2 bossetes o 2 manats d'espinacs, 20 grams de panses, un grapadet, 20 grams de pinyó, 2 grans d'all, 2 cullerades d'un bon oli d'oliva, sal i pebre al gust i també un pebrot escalivat, sal, pebre, oli d'oliva i 4 llesques de bacó o de cansalada viada. Piquem els alls i els daurem. Afegim els pinyons i les panses i, finalment, els espinacs. Si són de bossa, doncs directament. I si són de manat, els hi heu tret les tiges. Remenem bé, sofregim i salpebrem. Quan tinguem ja aquests espinacs ben cuits i, sobretot, deixar-los una miqueta escorreguts perquè perdin el líquid, farcim el formatge amb els espinacs en forma de rotllet. És com si la làmina de formatge fes les funcions de la làmina de pasta del caneló. Després ho disposem dintre d'unes terrinetes o dels plats i ho gratinem uns minuts, de manera que aquest formatge quedi una miqueta fosc. Després servim el bacó tallat a tires i enrossit. I per decorar aquest plat el que fem és triturar el pebrot amb sal, amb pebre, una mica d'oli d'oliva i també una culleradeta d'aigua que ens ajudarà a emulsionar aquesta salsa de pebrot vermell que, a nivell de color, donarà un toc espectacular en aquest plat. Doncs avui ens quedem amb aquestes dues receptes de verdures. Ja hem dit que és important que, a part de tots els ingredients que necessitem per una alimentació saludable, li donem molta, molta importància a les verdures de temporada.
Farem un pa com es feia abans, com es feia pagès, recordo el meu pare. Per fer aquest pa amb blat català, aigua mineral ben temperada, sense clor, sense gas, la sal sense refinar, i la massa és mare.
Doncs anem en el nostre poti-poti d'activitats lligades al món de la cuina i de l'alimentació. Mireu, tenim una de les fires que destaquen a Catalunya, és la Fira del Fesol de Santa Pau, protagonista indiscutible d'aquesta festa. Hi ha 2 varietats tradicionals de fesol, la Tavella Brisa de Mata Alta i la de Mata Baixa. A Santa Pau, els visitants podran descobrir, degustar i comprar les diferents varietats. Però no només això, també es podran conèixer les varietats forànies que apareixen en nombroses receptes de la cuina catalana. El fesol va formar part de la rotació de conreus tradicionals de la comarca i per això s'integrava en els camps de blat de moro, tots dos junts o quan el blat de moro ja havia germinat. Des de finals dels anys 80 i de principis dels 90, per iniciativa d'alguns pagesos de Santa Pau, es va iniciar la recuperació i la dinamització d'aquest conreu i es va crear l'Associació de Conreadors de Fesols de Santa Pau. Moltes de les activitats de la fira són tradicionals i artesanes. Destaquen cercaviles, grups d'animació, benediccions de bestiar, cantada de goig a Sant Antoni i els sorteig del porquet de Sant Antoni. I a més, hi han activitats, degustacions per la canalla que poden una miqueta completar aquesta fira dedicada al fesol de Santa Pau. I també aquí, una miqueta més a prop, tenim a Bigues i Riells el 30 de gener, ja us unirem recordant la fira de l'oli i del pa i de l'espelta a Bigues i Riells. Aprofiteu per passejar pel municipi, per aprendre coses sobre l'oli d'oliva, per degustar l'oli i, pels més petits, un taller de cuina on podran elaborar receptes amb oli i pa. I qui farà aquest taller de cuina? Doncs el farem nosaltres, Nap i Col. Farem aquest taller de cuina adreçat a tota la canalla que vingui a la Fira de Bigues i Riells. A mi m'agradaria que aquest programa, com que tenim una pàgina del Montse Cuines, Cuines de Mollet amb Montse Cuines, si teniu alguna activitat que voleu promocionar referent a això, a la cuina i a l'alimentació, que ens ho deixéssiu, i així una miqueta anem enriquint, anem ampliant i anem difonent aquestes activitats que tant enriqueixen la nostra cultura i que ens donen l'oportunitat de conèixer una miqueta més en profunditat productes de proximitat.
Primero.
I vet aquí un gos i vet aquí un gat i tornem a ser amb els llibres i les pel·lis. Doncs a mi la veritat és que m'agrada la cuina, m'agrada difondre la cuina i m'agrada també ajudar una miqueta a difondre aquelles coses que em resulten interessants i que estan estretament lligades amb l'alimentació i amb la cuina. Llibres de cuina, si us passegeu per qualsevol botiga a la illa, qualsevol botiga de llibres, veureu que d'alimentació i de cuina cada cop n'hi ha més de llibres. Està com el mercat també una miqueta saturat. Si no són els sucs verds, són les receptes desintoxicants, o la cuina vegetariana, o la cuina macrobiòtica, o la cuina... Hi ha moltíssimes coses. I a vegades sí que costa més de trobar llibres que reflexionin i que una miqueta tinguin la cuina com a escenari de la... com a escenari de la... d'això, de la novel·la o del llibre. Però n'hi ha de pel·lícules i n'hi ha de llibres. Recordo que en l'últim programa de l'any passat vam parlar d'una pel·lícula, us vaig recomanar una pel·lícula, jo us la vaig recomanar i em quedava pendent de veure-la. Ara que l'he vista, us la puc explicar una miqueta, perquè realment són pel·lícules que són boniques. La pel·lícula de la que us parlo és Una pasteleria en Tòquio. És una petita joia zen, molt polida, molt sensible, una miqueta llarga, d'aquelles pel·lícules que no són pel·lícules d'acció, sinó són pel·lícules de sensacions, de reflexió i d'emotivitat. És molt impecable. Aquesta pel·lícula explica la història d'un senyor que regenta una pastisseria, més que una pastisseria, és un lloc de venda de dorayakis, que són aquestes tortites japoneses molt tradicionals, que vindria a ser com un crep espès, que es farceix amb una pasta de mongetes vermelles. I aquest senyor està allà una miqueta amargat de la vida perquè fa aquella feina una miqueta rutinària, fins que li apareix una iaia que li demana feina. És una iaia que està internada en un centre, li demana feina i al final ell, per coses de la vida, l'acaba contractant i aquesta iaia li retorna una miqueta aquell esperit de la il·lusió, de les ganes de fer les coses ben fetes i canvia la recepta dels dorayakis i tenen èxit. Però això no és una acció desmesurada, sinó que van entrar en personatges, vas veient una miqueta les característiques de cadascun i la pel·lícula va evolucionant lentament, però realment val molt la pena de veure'l. Aquestes alçades suposo que l'heu de recuperar al videoclub perquè és una pel·lícula que ha passat per les pantalles dels cinemes i sobretot del cinema d'autor, però ara l'haureu de recuperar amb DVD. I una altra recomanació és un llibre que ja estic acabant, que em té bastant enganxada, que es diu Catálogo de los aromas del café. Evidentment, Catálogo de los aromas del café a mi em va treure d'aquest llibre, doncs això, la ressonància sensual del café. I la veritat és que no és un llibre de cuina, és un llibre que explica la història d'un personatge, un dandy anglès, que a través del immiscuir-se en el món del café va tenint una sèrie d'aventures. És molt bonic perquè en cada capítol fa una petita ressenya de l'aroma o del gust del cafè i els descriu. I clar, te n'adones d'una cosa que no valorem habitualment, que és que aquelles coses que tenim dia a dia que prenem, jo per exemple cada dia la primera cosa que faig, l'aixecar-me, la primera cosa que faig és posar-me les ulleres, evidentment, però a l'hora d'esmorzar em faig una cafetera i moltes vegades perdem de vista què és el cafè i què té darrere el cafè. Doncs aquest llibre ens ho transporta i ens descriu l'aroma del cafè, que és afruitat, que és picant, que és amarg, que és salat, que és àcid, i una sèrie de veritats. A aquest senyor li fan un encàrrec, que és el que dona nom en el llibre, que és el de dissenyar un catàleg dels aromes que defineixen el cafè per poder-lo classificar. I l'elaboració d'aquest catàleg el va portant a moltes altres coses. Parla de negocis, parla d'amor, parla de viatges, parla de passions, parla de la bolsa, parla de sufragistes. Us recomano que el trobeu i el llegiu. El llibre és d'un autor que jo desconeixia, Anthony Capella, i el trobareu en format e-book i també el trobareu a les llibreries. Diria que el llibre és del 2011. Us el recomano molt especialment i ja veureu que us enganxarà la lectura i les aventures d'en Robert Wallis, que és el protagonista indiscutible d'aquest llibre. Res més per avui. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a setmanes alternes, dimarts i dissabtes, o a través del podcast de Ràdio Mollet, i que ens podem trobar a montsecuines.com i a la pàgina de Cuines de Mollet a Montse Cuines. Apa, que tingueu molt bona setmana i molt bona cuina. Adéu!